I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, comencem la tertúlia del Faves Comptades, una tertúlia que fa xup-xup a la ciutat, ja ho sabeu, i que sempre ens servirà per veure Sant Cugat des de diferents punts de vista. El que passa és que abans de la tertúlia hi ha la pretertúlia, i ens van passant els minuts a vegades, i ara estaven aquí engrescat parlant de diferents generacions que estem reunides a l'estudi, que si X, que si Z, que si Millennials... Bé...
Boomer.
Aquests ja són els de més de, diria, més de 40, però després inclouria el Toni. Un xic més amunt, no? Els boomers són els nascuts als 60, no? Del baby boom, d'aquí deu venir el nom.
Però, o sigui, jo soc... Abans,
superboomer.
No, abans boomer ja. No
pre-boomer.
Ni qualificatiu.
Segur que hi ha alguna etiqueta.
Tu ets pare de boomers.
Exacte.
Jo soc pare de boomers, sí senyor, sí senyor.
Molt ets ben, un superboomer?
Molt ben trobat, sí senyor. Sí.
Doncs deixem-ho així, ja l'hem trobat.
D'un temps, d'un país.
Segur que hi ha alguna etiqueta, Eduard, no pateixis, que després la buscarem, perquè en aquesta societat ens inventem etiquetes per tot. També és veritat que a vegades hi ha la necessitat d'etiquetar-nos i de posar-nos en un lloc per entendre'ns i sentir-nos acompanyats. Bé, aquest no és el tema que ens ocupa la tertúlia d'avui, podem fer un altre, si voleu, de les diferents generacions, però segur que sí que ens enriquirà ser persones de diferents edats, generacions i contextos. Bé, Sant Cugat serà l'escenari el 17 de gener de la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis, així ho ha avançat el Servei Local de Català aquesta casa. La iniciativa és una de les propostes de la nova Conselleria de Política Lingüística, liderada, per cert, per un santcugatenc, el Francesc Xavier Vila, que vol reunir els agents locals que desenvolupen accions per consolidar l'ús social del català. Aquesta notícia coincideix amb l'elecció de Sant Cugat com la nova seu comarcal del Consorci per la Normalització Lingüística. Aprofitant aquest pretext, aquest context, m'agradaria que em féssiu una radiografia, un diagnòstic, un estat de la qüestió, una lectura de quin és l'estat del català a la nostra ciutat, a Sant Cugat.
Difícil, eh?
Difícil.
Jo penso que l'evolució... Mira, ara tocant el tema de generacions, vull dir, jo soc d'una generació que vàrem aprendre tot en castellà. No hi havia escola en català, la persecució de la llengua era absoluta, externa, les coses que passava dins de les cases, però evidentment al carrer i a tots els actes públics, etcètera, en castellà. Quan això es va començar a canviar, va semblar que hi havia una força molt evident i unes ganes també molt grans per poder recuperar la llengua, i es va aconseguir. Es va aconseguir. Gairebé amb tots. I tenint en compte que Catalunya ha sigut sempre una zona de pas i una zona on ja, si mirem els ulls, si el cognom més... que existeix més persones a Catalunya és García, i després Rodríguez i Martínez i tal, està dit tot. Però el que jo penso que ha anat passant últimament ha sigut que ha entrat un altre element nou que ocupa tot, que són les xarxes. I per mi les xarxes són el que estan fent un retorn a l'utilització d'una llengua que no és la catalana, que bàsicament seria la castellana, no l'espanyola. A mi no m'agrada dir espanyol, m'agrada dir castellà. I l'altre, l'anglès. Aquestes dues circumstàncies fan que, per part d'una generació, de generació fins a 30 anys, és molt habitual que es produeixi de forma absolutament natural l'autorització de segons quines llengües. I si ens centrem en Sant Cugat, amb el, diguéssim, amb la sociologia habitual de Sant Cugat, que ja diem és la ciutat on hi ha més universitaris, la ciutat on hi ha el percentatge més alt de gent vinguda d'altres llocs, d'altres països, molts de la Unió Europea, etc etc. El que es va observant de fa, diria, potser 20 anys ençà, és que efectivament des dels noms de les botigues, des dels cartells d'anuncis de qualsevol cosa, es va passant no únicament al castellà, sinó també a l'anglès.
Un efecte de la globalització, podríem dir, també,
sí,
no?
Sí, també l'anglès.
Rogeli.
Bé, segons les dades que han sortit aquí a Catalunya, l'informe de política lingüística de la Generalitat diu que Sant Cugat anem al capdavant de tot, amb un 82,2% de catalanoparlants. Jo em sembla que és molt.
De fet, un 98,3% de les persones residents a Sant Cugat entenen el català, segons l'últim estudi.
Sí. Bé, les causes i les raons segur que estan ben estudiades, que són públiques. Jo una que em penso que deu ser també és la vinguda a Sant Cugat de molts catalanoparlants ja. O sigui, aquí ve molta gent de Barcelona, de l'entorn de Barcelona, gent amb un cert poder adquisitiu i no tanta immigració com, per exemple, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa, d'altres poblacions. Per tant, per aquí em puc creure en part aquest percentatge, però tinc els meus dubtes, perquè sense anar més lluny, la setmana passada em vaig a una panaderia a comprar pa i li demano a una noia, era noia, podia ser noia, cap problema, una barra de pa de cereals, tal com dic, una barra de pa de cereals. Diu, perdone, però me podria hablar en espanyol? Dic, escolta, aquí falla alguna cosa. I en aquest cas, jo no donaria, si es pot dir, culpa a la noia que m'estava atenent, sinó al propietari o propietària d'aquell establiment, que jo crec que uns mínims s'haurien d'exigir a l'hora d'atendre el públic, uns mínims. Jo no dic que hagi de tindre un nivell de català X, però com a mínim entendre una miqueta, i si no, anar-los ensenyant i anar-los...
Parlarem d'iniciatives que es fan precisament des del Servei Local de Català i del Consorci per la Normalització Lingüística, quan parlem ara de les iniciatives que es poden fer a nivell municipal.
Hi ha moltes possibilitats. Se m'ha acut una, per exemple, que és la que està fent molts santcugatencs i santcugatenques i també gent d'arreu del país, que són les parelles lingüístiques. Hi ha gent que voluntàriament, a través del Consorci de Normalització Lingüística, doncs fan aquest voluntariat. Hi ha molta gent que s'hi apunta. Ara mateix estic pensant en una, mira, la meva dona, per exemple, que està fent amb una italiana, es troben cada setmana una hora per practicar parlar el català. Bé, jo trobo que hi ha iniciatives que són molt positives, però que encara ens falta molt per a tenir el nivell de català que caldria, com a mínim començant per entendre'l i després per començar a practicar-lo.
Més que a nivell, potser estaríem parlant d'aquest ús social del català, que segons les últimes dades va en detriment.
Això mateix.
Toni, no sé si coincideixes una mica en aquesta...
Sí, coincideixo només a l'exemple del pa de cereals. Són ganes de voler-lo entendre, perquè entre pa de cereals i pan de cereales, crec que la comprensió és automàtica, encara que no en sàpigues de català o que no el puguis parlar, però entendre això és bàsic i, per tant, és qüestió també doncs, de voluntat. No qüestiono res del que s'ha dit fins ara, només afegiria que una llengua doncs, que no té un estat a favor o no té un estat que la defensi, sinó tot el contrari, que hi té un estat en contra, claríssimament minoritzada, doncs és difícil que la veiem plenament normalitzada en espais on el públic jove, el públic en general, se l'hauria de trobar cada dia, no? Que serien l'audiovisual, en el videojoc, a les xarxes que comentava fa una estona l'Eduard, no? Per tant, no oblidem que el català això no només no té un estat que l'estigui defensant, sinó que en té un que, segons qui governa de manera molt barroera o segons qui governa de manera molt subtil, però sempre està amb el dit, no? O amb el peu damunt del coll de la llengua catalana, perquè no suporten la diferència i la diversitat, no? L'estat espanyol, com altres estats del món, amb les seves llengües també minoritzades, que malauradament no és una exclusivitat de l'estat espanyol, evidentment no el denunciem perquè és el que ens afecta més a nosaltres, però altres estats fan exactament el mateix, no? I per una altra banda també poso la manca de valentia i d'autoestima dels propis catalans. O sigui, quantes vegades som nosaltres mateixos que canviem de llengua o que no defensem la llengua o que no anem fins al final quan ens trobem en situacions com aquesta, no? O pitjor encara, que ja iniciem la conversa No parlo per mi, però s'inicien les converses i dels estudis aquests que ens podem anar referint, no? Com per exemple el del comerç, es veu que la llengua amb què els comerciants inicien les converses quan no coneixen el client, en un 50% és en castellà. Després, quan el client canvia de llengua o veuen que parla en català, el comerciant té la capacitat de conèixer-lo i de parlar-lo i per tant canvia. Però d'entrada ja et parlen en castellà si no et coneixen. Clar, això s'ajunta una molt mala combinació, no? O sigui, no tenim un estat per defensar-lo i, a més, home, jo crec que com a catalanoparlants una miqueta d'autoestima n'hauríem de tenir. Però també no m'estranya, després de tants anys que t'han dit que la teva llengua és de segon ordre, que la teva llengua ha estat prohibida, que la teva llengua ha estat perseguida i que la teva llengua a molts ciutadans de Catalunya no se'ls hi va ensenyar a l'escola, doncs entenc que passin aquestes coses, no? I llavors hem de canviar molt el xip nosaltres i hem de trobar mecanismes de defensa i fer-la útil, sobretot fer-la útil.
Crec que el diagnòstic és clar, des de la Generalitat, almenys en molts partits que hi ha al Parlament de Catalunya coincideixen en que hi ha un retrocés en l'ús social del català, i l'últim govern, encapçalat per Salvador Illa, s'ha fet un pas en aquest sentit, creant una conselleria de política lingüística que ocupa Francesc Xavier Vila, aquest sancuatenc que era el secretari general de política lingüística, que depenia fins a la legislatura passada de la Conselleria de Cultura, i ara s'ha fet aquesta nova conselleria. No sé si creieu que és una mesura estètica o si realment té una voluntat de canvi en aquestes dinàmiques de la pèrdua de l'ús social del català.
Jo penso que, a veure, suposo que la intenció és bona. Altra cosa és si aquesta creació d'una conselleria, si no va acompanyada de moltes més coses, pugui
de
tenir...
De recursos, no?
Exactament. Perquè, per exemple, tenim... últimament s'està dient que el cinema català és fantàstic. Han sortit molts directors i directores, sobretot directores en aquest moment, que estan fent pel·lícules boníssimes. Què passa amb una pel·lícula? Es fa en català? Generalment, aquests directors i directores no fan una pel·lícula en català. La fan en castellà.
Alguns sí, no tot.
Però quan aquesta pel·lícula s'ha d'explotar, quan aquesta pel·lícula s'ha de distribuir, automàticament, inclús dins de Catalunya, aquesta pel·lícula, com va passar amb el Carràs, a segons quins llocs de Catalunya, es va passar en castellà, subtitulada. Un català subtitulat en castellà. Clar, això et dona una mida, la mida del que suposa. Si tu penses que hi ha hagut unes grans inversions en un moment determinat, per exemple, per fer el cinema dedicat a l'infància, que fos en català directament, per promocionar, per crear aquest tipus de suposant que a mesura que aquests espectadors infantils, al anar-se fent grans, continuarien amb aquest ús del català com a entreteniment, la realitat ens demostra que això no ha sigut així. Jo ho dic per pròpia experiència, jo ho veig amb els meus nets, ho veig directament. O sigui que aquesta diguéssim, automatització que comentava el Toni, de començar a parlar en castellà, sense... que jo penso una altra cosa, o sigui, determinades persones que venen a viure aquí, que estan dins del comerç, sobretot l'hostaleria, bars, restaurants, etc.
Segons aquest informe de l'Ocupacat, és el sector
exacte,
menys català.
Veuen que no els hi cal aprendre el català. És a dir, si una persona, si jo vaig a treballar a Alemanya, segons a quins nivells de treball, em veieu obligat a aprendre l'alemany per poder treballar. És veritat també que l'anglès s'està convertint en la llengua, el que seria l'esperanto, el que volien que fos l'esperanto. És la llengua universal. I aleshores, segons quins llocs, veus que hi ha gent, científics, tal, que estan treballant en un lloc determinat i es comuniquen amb anglès. I aquí passa exactament igual. Com es pot arribar a superar això? Jo, personalment, ho trobo molt difícil. Està bé la que hi hagi aquesta de política lingüística, aquesta conselleria? Sí, millor que existeixi que no existeixi. Ara ha de tenir mitjans realment per poder-ho fer de tal manera que, per dir-ho d'alguna manera, el català es trobi a tot arreu.
De fet, una de les mesures estrella que anunciava quan va arribar a la conselleria Francesc Xavier Vila va ser l'augment dels cursos de català a tots els nivells, a totes hores, en diferents plataformes, ja fos en format presencial, en format digital, en formats híbrids, que hi hagués flexibilitat i que tothom tingués l'oportunitat, diguéssim, d'accedir a aquests cursos del Servei Local de Català. De fet, el Servei Local de Català de Sant Cugat és un exemple d'un servei local de català amb bona salut. És dels pocs que aquest curs no ha tingut aquestes grans llistes d'espera, sobretot en el nivell C2 de català, perquè moltes persones que estan al món de la docència, en els instituts, se'ls requereix ara tenir aquest nivell, i té un bon nivell de salut, ens explicava la seva responsable, la Mar Oñate. Paral·lelament d'aquesta Conselleria de Política Lingüística de nova creació com a Conselleria de la Generalitat, l'últim mandat, l'últim govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, encapçalat per Junts i Esquerra Republicana, també ha creat una regidoria lingüística encapçalada per la regidora Núria Fernández. Com valoreu també, paral·lelament, Toni i Rogeli, que no heu fet la valoració de la conselleria, aquesta nova regidoria a l'Ajuntament de Sant Cugat? Creieu que pot ser útil o no, i què podem fer a nivell municipal per fomentar aquest ús social del català? Quines eines tenim realment a nivell municipal per revertir aquesta situació, o per posar eines a nivell de les, a l'abast de la ciutadania?
Bé, a veure, la valoració de la regidoria una mica la comparteixo com la de la conselleria, no? que sigui per fer coses i que compti amb recursos. Al final, la conselleria no deixa de ser el pacte d'investidura, o sigui, difícilment el PSC hagués tingut una conselleria de política lingüística. Benvingut sigui, doncs, aquest acord, i que hi sigui, no? En el cas local, crec que hi ha dues tasques a fer. Primer és posar en ordre tot allò que es fa a la ciutat. Hi ha una part, doncs, que, per exemple, jo ara parlo com a Ateneu, no? Que desenvolupem una sèrie d'activitats i ens coordinàvem amb una mena d'espai que el vam batejar com un espai de coordinació, no? On hi havia, doncs, els serveis de ciutadania i acollida, ja que teníem a molta ciutadania nouvinguda, Creu Roja, Gilgal, el propi Ateneu, etc., una mica per parlar-nos, el servei local, evidentment, per parlar-nos, saber què fem cadascú, complementar-nos, si tu estàs fent això i doncs no ho faig jo, jo faig una altra cosa, no? I intentem arribar al màxim de població possible. Hi ha altres entitats que fan activitat per fomentar l'ús social del català, per tant, bueno, doncs, asseure'ns, parlar-ne, i això des d'una regidoria, doncs es pot fer aquesta tasca de veure què hi ha a la ciutat, endreçar-ho, i si cal, doncs, potenciar-ho i dotar-ho de recursos, no? I per altra banda, jo crec que hem de ser, com deia, valents, en el sentit de traiem-nos ja aquesta mania de sobre de que parlar el català o exigir el català o defensar el català és de maleducats, no? Això que moltes vegades sentim. Jo crec que un anglès no és maleducat per parlar anglès. Fins i tot m'atreviria a dir que un espanyol no és maleducat per parlar espanyol, per tant, o castellà, com dèiem abans, eh? Per tant, en els concursos públics, a les concessions administratives, el compliment de la normativa en els comerços, doncs, si a l'hora de veure les llicències d'inspeccionar els locals, etc., doncs hi ha certes competències que depenen de l'Ajuntament, fer aquest control, doncs tirar-ho endavant i escolta, amb tota l'educació del món, faltaria, però és la nostra llengua, és la llengua pròpia de Catalunya, i si no, evidentment la frase no és meva, però si no vetllem nosaltres per ella, no hi vetllarà ningú. Per tant, jo crec que són les dues grans tasques que té aquesta regidoria.
Rogeli.
Parlant de l'Ajuntament, per exemple, en concret, després parlarem del cas de la regidoria, hi ha, per exemple, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, que tu vas allà i qualsevol document que demanis, instància, una obra per una obra, per demanar una obra major, qualsevol document, en principi te'l presenten en català. Si la persona que és sol·licitant la vol en un altre idioma, en aquest cas en castellà, doncs la pot demanar i evidentment se li dona, però d'entrada només se li ofereix en català, la qual cosa em sembla molt bé, entre altres coses perquè, per exemple, un exemple molt, molt pràctic, la instància, allò que dèiem abans amb el Toni Ramon, no? Què diu la instància? Exposa. Entre exposa i expongo, quan fas una instància ja saps que has d'exposar el que tu vols demanar o sol·licitar, o que sigui, no? I l'altra sol·licita, no? A veure, i a partir d'aquí escrius en català, en castellà, en anglès o en romanès, és igual, amb l'idioma que tu vulguis. L'imprès a dalt hi posa les dades personals del sol·licitant, nombre, DNI, etc. domicilio. És fàcil. Vull dir que també depèn molt de la persona, que vol ser atesa, que demana, de la sol·licitant, de la persona que va, en aquest cas, a l'Ajuntament per fer algun tipus de gestió, no? Té moltes facilitats, us ho dic per experiència pròpia. Per tant, jo crec que aquí ja hi ha un pas fet en positiu i, per tant, cal seguir tirant endavant i no cedir, per exemple, el que dèiem els companys també, a l'hora de canviar d'idioma. A veure, esforcem-nos en parlar el nostre idioma, en ensenyant-lo també, parlant-lo a poc a poc si cal perquè la persona que tenim al davant doncs l'entengui, que la qual cosa doncs requereixi, d'acord, una mica de paciència, però no de bones a primeres canviar l'idioma i donar doncs pas a l'altra persona pues, perquè l'entengui de seguida i per tant...
A més, t'emportes agradables sorpreses.
I
o
tant.
Sigui, no hem de... Ja de preveure
que
aquella...
Jo diria que la majoria d'ocasions...
O sigui, jo, quan al anar a comprar, sempre intento fer la mínima conversa perquè es vegi que estic parlant en català i a veure com reacciona la persona que m'està tenint, la majoria de vegades, aquelles persones que poden ser racialitzades i la gent ja
això
directament...
No vol dir que no
exacte, ja els hi parla en castellà, cosa
que aquí hi ha un viatge racista.
Vull dir, exacte, totalment, que a més, no ho sé, deu ser que els altres països de tots parlen castellà, deu ser això, no ho sé. I t'emportes l'agradable sorpresa de que una mínima conversa comercial de resposta, de compra-venda, de dir-te un preu i de donar-te les gràcies... La fan en català, doncs, escolta, si no els ajudem nosaltres, si no els convidem a que ens parlin en català o que practiquin el català, no ho faran mai, per tant, provem-ho, i si no, ja et dic, de manera molt educada, pots fer aquest joc de mig català, mig castellà, perquè vagin entenent el que els estàs dient, fas com una traducció automàtica i a poc els vas empenyent i convidant
a
parlar-ho.
Però per això, Toni, has de trobar una persona que tingui, primer, que tingui la voluntat de fer-ho, perquè, clar, a veure, tenim dos sectors, jo estic molt més negatiu que vosaltres, No, us ho dic de veritat.
No, quan jo dic això no vol dir que sigui positiu,
No. Hi ha dos sectors, per exemple, que en el castellà marca i no pots quasi sostreure d'ell. I és, per una part, la justícia, l'aplicació de la justícia, diguem tu, quants judicis es fan a Catalunya que es facin en català?
Mira, t'ho diré. Només el 7% de les sentències que s'emeten a Catalunya són en català, segons el Departament de Justícia de la Generalitat. Només el 20,4% dels jutges i magistrats el parla, el 45,9% dels secretaris judicials i el 12,4% dels fiscals i el 56,6% de la resta dels membres d'òrgans vinculants tenen el nivell necessari per treballar en català a l'administració de justícia.
Jo diria aquests jutges que vulguin, perquè millor ho entenen perfectament. Ja ho podíem parlar. I el segon sector important en aquest moment és l'assistència sanitària.
Jo també tinc xifres, si les vols sentir, Eduard.
Sí. Assistència sanitària és que trobem. Diu, no, és que han de venir doncs, metges de fora...
El 40% de professionals que tenim al sistema català de salut pública estan formats fora de Catalunya i no tenen un bon domini de l'idioma.
Llavors passa que...
Llavors hauríem de parlar per què els metges i infermeres i metgesses formats aquí marxen. Que això ja seria un altre valor per un altre dia.
No, aquí està. O sigui, nosaltres estem important la gent perquè no n'hi ha prou, i tot diem això, encara no n'hi ha prou, i resulta que una situació tan pot ser a vegades...
Situació de vulnerabilitat, moltes vegades.
Una persona que es troba malament, una persona gran, arriba allà a un lloc i resulta que per espontaneïtat està parlant amb la seva llengua. I llavors aquella persona li diu, perdona, però no lo entiendo. Hòstia, no m'entiendes? Què vols dir que no m'entens?
Per tant, eines com aquestes que s'ofereixen i que s'estan posant en marxa des del Servei Local de Català de fer aquestes formacions in situ, per entendre'ns, en els comerços, a l'hostaleria, creieu que són una bona idea? Jo sincerament, si no hi ha, pensar que no hi ha una, Alba, hi ha una resistència majoritària Alba, a aprendre el català,
si
però sí
no
que és veritat
inversió,
que les circumstàncies de cada... No, clar, això requereix d'inversió.
Si no hi ha una bona inversió, això no val per res.
I de personal
no val
capacitat
per res,
per fer-ho.
Perquè la primera cosa que hauria de passar, per exemple, amb el sistema sanitari, és que paguessin el que han de pagar de veritat amb els metges. No aplaudir-los quan va haver la Covid, tothom aplaudint a les 8 de la tarda. No, no, pagueu el que heu de pagar amb aquesta gent i no marxaran. O sigui que el percentatge més alt d'infermeres a la Gran Bretanya siguin d'aquí és una cosa, vaja, brutal. Que hi hagi algú que vulgui per pròpia iniciativa anar a treballar allà, però és que van a treballar allà perquè cobren el doble que aquí.
Però ah, jo diria inversió, però també legislació, o sigui, exigència i control d'aquesta exigència.
El problema és que aquesta legislació i... moltes vegades està sobre la taula, però no hi ha un compliment. Per exemple, la retolació dels negocis, no? Hi ha una llei catalana que obliga a fer la cartelleria dels negocis,
és,
com a mínim
és
en català.
És aquesta exigència, o sigui, és legislació i exigència d'aquest compliment de la legislació, no? I en altres àmbits, millorar aquesta legislació, per exemple, per un informe d'arrelament de ciutadania nouvinguda, les hores de català que es demanen són molt, molt mínimes. O sigui, el nivell que s'exigeix és molt, molt mínim. Bueno, doncs posem recursos perquè es pugui aprendre, evidentment, i pugem al nivell d'aquesta exigència. Mm. I exigència que després la delegació del govern, quan li arriba l'expedient, pot avaluar o no. Evidentment, si no es parla o s'entén l'espanyol, t'asseguro que ho avaluen ràpid, eh? Però si el català hi és o no hi és, la delegació del govern s'ho mira d'una altra manera.
De fet, governs com l'Andorrà, no? Demana un nivell mínim de català per concedir la ciutadania. Després parlaríem d'altres coses que també es requereixen per tenir la ciutadania andorrana, que no són només el domini de l'idioma, però a vegades són mesures que són vistes des de part de la població com impopulars, no? És allò de la seducció o la imposició, on està el límit i quines eines tenim com per fer-ho. El que està clar és que l'ús social del català va enrere. Jo no sé si és conseqüència de la globalització, és perquè que... no estem parlant només de castellà, perquè també hi ha l'anglès. A Barcelona aquesta setmana han sortit les xifres oficials, el 10% de la població és dels anomenats expats, aquestes persones que venen a treballar durant un temps en feines molt ben remunerades a la ciutat, però que a la llarga no s'acaben sent feines temporals, sinó que s'acaben quedant a la ciutat. Jo crec que aquestes dades no les tenim de Sant Cugat, però podrien ser molt semblants a les de Barcelona, perquè tenim un pol empresarial a moltes persones que venen de la resta d'Europa i d'altres països del nord global a treballar. Tenim universitats al costat que també són pol d'atracció, i l'anglès és més visible cada dia als nostres carrers i als nostres comerços també,
no? Es reuneixen entre ells, parlen l'anglès entre ells, van a un bar que tots parlen en anglès, van a una botiga que també és posada per una que també és d'Anglaterra, o que és no, etcètera.
A veure, crec, sí, és una problemàtica, i sobretot la no presència del català a xarxes o a l'audiovisual, val? Però que alguna comunitat estrangera, o sigui, si nosaltres ara, els catalans, ens tornéssim a exiliar a on fos...
I allà els casals catalans.
També ho faríem. Sí. També ens trobaríem entre nosaltres, parlaríem en català i aniríem a bars on el cambrer, perquè els seus avis eren catalans, ens atendríem en català i estaríem tots molt contents parlant català. Jo això ho criminalitzo relativament poc.
No, t'entès.
Però vull dir que jo crec que pot ser un problema, però no crec que sigui l'arrel del problema, no? Si al final és aquesta exigència, aquesta legislació que exigeixi amb els recursos necessaris perquè aquesta legislació pugui ser complerta, no? I la gent arribi a aquests nivells mínims d'exigència. I després autoestima. Ja n'hi ha prou de demanar perdó cada dia quan ens llevem per ser catalans.
Doncs amb aquesta reflexió ens acomiadem, perquè arribem al punt de les 10:36 del matí i el Faves Contades continua. En aquest cas parlarem amb el Raül Arqueros, que és president de la Fundació Equànima. No sé si la coneixeu, és d'aquí a Sant Cugat. Fa més de 20 anys que treballa en projectes de desenvolupament al Perú i també per fer de pont per entendre des d'Europa i el nord global que les conseqüències de la deforestació de l'Amazones tenen conseqüències a nivell ambiental, però també a nivell de personal i cultural de les persones indígenes que habiten aquelles contrades i que s'ha decidit doncs aprofitar per al capitalisme, pel sistema capitalista en el que vivim. Parlarem tot seguit. Toni, Rogel i Eduard, moltíssimes gràcies.
Gràcies. Bon dia, gràcies.